Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.
Benvinguts a la nova temporada de Camins del Pla i la Muntanya. Som a finals de setembre i som aquí. Té mèrit, tal com tenim el planeta, guerres, pandèmies, crisis climàtiques, perquè per l'esperança pel nostre futur i el futur de les properes generacions necessitem molt a fer. Per això, i aprofitant l'exposició que fins al passat 18 de setembre va haver al Museu de la Noguera, el programa d'avui el dedicarem a la vida eremítica. Parlarem de què són, què eren els ermitans, quines ermites tenim a la vora i algunes rutes que podem fer-hi. Tindrem també doncs, un reportatge fet amb la Carme Alòs i l'Eva Solanes del Museu de la Noguera per parlar-nos d'aquesta exposició que ha portat per títol La Noguera Mística 432. Per aquells que pensin que 432 és un nombre esotèric, us direm que 432 és el nombre d'esglésies que el fotògraf lleidatà Josep Maria Gavín va fotografiar de la comarca de la Noguera. Moltes d'elles, ermites allunyades i apartades dels nuclis urbans. També tindrem a les monges del monestir de Refet que ens parlaran una mica de com és la vida eremítica. Però abans de parlar del tema d'avui, farem un repàs a les activitats del Centre Excursionista d'aquest estiu.
El diumenge 10 de juliol es va fer una ruta circular començant a Sort, el bosc de Tornafort, Llavaners, i tornant a Sort. Va ser uns 360 metres més o menys de desnivell i uns 12 quilòmetres.
El diumenge 24, una sortida matinal a Santa Maria de la Massana i els barrancs de les 3 Fs, d'uns 6 quilòmetres i uns 215 metres de desnivell.
A l'agost va ser el diumenge 14, quan també es va fer una ruta circular de Tor, Pla de Llumeneres i una altra vegada Tor. En aquest cas va ser 10 quilòmetres i uns 370 metres de desnivell.
Al cap de setmana següent, del dissabte i del diumenge 21, va haver una sortida de 2 dies. El Pico Tempestades i Margalida, el Pirineu Aragonès. El primer dia es va fer una pujada en bus fins al refugi de Corones, es va fer bivac a Libon de Lloses i tenia uns 500 metres més o menys de desnivell. I el segon dia doncs, ja es va fer el Pic Tempestades de 3.289 metres i el Margalida de 3.241 metres d'alçada. En total, la sortida, doncs, 15 quilòmetres i uns 800 metres de nivell desnivell positiu i 1.300 de desnivell negatiu.
El diumenge 28 es va fer una excursió a Ibon d'Escarpinosa, al Pirineu Aragonès. Va tindre uns 800 metres de desnivell i 14 quilòmetres.
El mateix diumenge 28, doncs, piragüisme, una sessió d'iniciació en aigües braves aquí a Pons. L'activitat doncs, va tenir un cost, evidentment, pel soci, de 16 euros, que incluïa l'activitat i la pròpia assegurança.
Ja en aquest mes de setembre, el diumenge 11, es va fer una excursió al barranc del Pla de les Fugues, al barranc dels Corrals, després a la muntanya de Sant Salvador, tot a la comarca de la Noguera, ben a prop. Van ser uns 8 quilòmetres i uns 300 metres de desnivell.
El diumenge 18, doncs, una altra sortida facileta i matinal. Aquí a la vora, també, al barranc de la Boga, camí de Can Sasomeres, i una sortida de 8 quilòmetres aquí a Ger, Vilanova de la Sal.
Finalment va ser el diumenge 25 quan es va fer l'excursió a Puerto Viejo, tot seguit del Pico de Batallanza. Després vam acabar l'excursió a Puerto Salcarroz, tot això a Sobrarbe. Van ser una ruta de 16 quilòmetres, ara sí, amb uns 1.200 metres de desnivell.
Bé, i fins aquí el calendari, que com podeu veure hi ha sortides per tots els gustos i tots els nivells, més fàcils, més difícils. Us animem a participar-hi. No us ho diem molt sovint, però ja sabeu, veniu i gaudiu de les sortides que fem a les excursions.
Camins del Pla i la Muntanya.
Ara doncs, ja començarem amb el tema d'avui, amb un petit reportatge en general sobre ermites i ermitans, que ens servirà per marcar una mica la referència de tot el que és el programa. Primer dir-vos que una ermita és una capella situada en un lloc apartat o allunyat dedicada al culte religiós, més o menys intermitent, i que antigament estava habitada i cuidada per una ermita. La paraula ermita ve del grec ermitios, que deriva de la paraula grega per designar desert o lloc apartat, llunyà. Això és degut a que els primers ermitans coneguts i més importants eren originàriament d'Egipte. Sant Pau de Tebes o l'Anacoreta i l'Antoni d'Egipte, més conegut com Sant Antoni Abat. Sant Pau de Tebes, el primer ermità, segons diu la llegenda, essent jove, Pau va marxar al desert de Tebes durant la persecució de Deci i Valerià, cap a l'any 250, i va viure a les muntanyes d'aquest desert, en una cova propera a una font i una palmera. Amb les fulles s'envestia i amb la fruita menjava. Visqué així durant 43 anys. I llavors un corb va començar a portar-li un tros de pa diàriament. Va viure a la cova fins a la seva mort, gairebé als 113 anys. Sant Antoni Abat va néixer al si d'una família benestant, en quedar-se orfe de ben jove, però va repartir la seva fortuna entre les persones més citades i va iniciar una vida d'ermità. El 270 es retirà al desert, on també va passar la major part de la seva vida. Aquests dos són els, diguem-ne, dos primers ermitans coneguts. Parlem també de la primera ermitana, perquè no només hi ha hagut ermitans, també hi ha hagut ermitanes. I també va ser egípcia, Sinclètica d'Alexandria. Aquest és el nom de la primera ermitana. Passant-se a aquests primers ermitans, doncs, ara parlarem de potser el que potser tenim major record, perquè si tenim pensant en alguna ermità, doncs pensem en Simeó l'Estilita, de Síria. Un sant poc conegut per ser l'inventor del silici, un instrument d'autotortura, i més per haver passat els seus últims 37 anys de vida pujat a una columna. Per això se li diu Simeó l'Estilita. Primer la columna tenia 3 metres d'alçada, després 7, i finalment 17 metres. A poc a poc va anar fent una columna més amunt per viure lluny del món i de les tentacions. Resumint, si una cosa característica dels ermitans és la voluntat de viure apartats del món i portar una vida tranquil·la i d'introspecció, allunyada de la societat que veien corrupta i estressant. No sé si podem considerar els neorurals actuals com uns ermitans, entre comites laics, que busquen fugir d'un món corrupte i decadent. Amb el temps es van deixant pràctiques extravagants, els ermitans van anar deixant pràctiques extravagants, i es comença a regular les hores d'oració, de treball i altres tasques. Sorgeixen les ordres d'ermitans, com és el cas, per exemple, dels cartoixans, i la pràctica eremítica sorgeix com a alternativa a la vida monacal comunal. Els ermitans ocupaven habitualment una ermita, molts cops aixecades per ells, d'altres pels habitants dels pobles del voltant, i ells, entre cometes, se comprometien a cuidar-la. L'arquitectura de les ermites ha anat evolucionant al llarg del temps. Els primers ermitans o pares del desert feien servir coves, cabanes o també la custòdia de llocs sants. A poc a poc es comencen a construir llocs de culte, això sí, sempre senzills. Les ermites han anat seguint els modes arquitectònics imperants, i així es poden trobar ermites romàniques, ermites gòtiques, ermites renaixentistes, barroques i neoclàssiques, i modernistes, com per exemple la de la Mare de Déu de Montsant de Montferri o la de la Mare de Déu de la Riera, en funcions de l'època en què es construeixen. Com són un programa excursionista, crec que en aquest programa hem de parlar de les ermites properes i d'excursions. I ara ens en parlarem de les moltes ermites, recordeu el nom de l'exposició, que acaba d'acabar aquest 18 de setembre. Centrem-nos, a veure, hi ha moltes ermites. Així que ens centrem en les més reconegudes, no hi ha altra opció. Per comentar coses, per exemple, podem comentar la ruta en BTT dels ermitanyos, que recorre tres ermites d'aquí a la vora, com són Cérvoles, Montalegre i Sant Jordi. L'edició d'aquest any 2022 tindrà lloc, si no ho impedeix res, el proper 23 d'octubre. Té, o tindrà, un desnivell de 2.200 metres i un recorregut d'uns 90 quilòmetres, sortint i arribant a Balaguer. Les vistes des de les tres ermites són espectaculars, sobretot mirant cap a la plana. Altres ermites que tenen els tracks i les sortides, bé sigui caminant, bé sigui amb BTT penjats a internet, són aquestes les podeu trobar, i generalment hi ha moltes ermites. Una sortida a la Mare de Déu de la Pertusa, a l'entrada de Montrevell, la Mare de Déu de Colobó, l'ermita de Pedra, la Règola, i Sant Jaume de Cas, a la Vall d'Age. Ens en deixem de menys conegudes a la Vall d'Age, com per exemple la de Sant Pere Màrtir i la de Santa Helena. Evident, són més conegudes per la gent d'Age, però que som una miqueta més lluny, no les coneixem tant. Altres que hi ha, i són també interessants, i si venim al centre excursionista, segurament, en alguna o altra, les veureu, en alguna sortida. Hi ha les de Sant Salvador del Torn, Sant Bartomeu de la Vall d'Ariet, la de Santa Fe de Tudela, Artesa de Segre, on ens deixem també un altre gran nombre d'ermites que no es coneixen, com per exemple la de Mare de Déu de la Pedrenya. A l'Os de Balaguer hi ha la molt famosa ermita de Sant Mamet, que, torno a repetir, podeu buscar els tracks per internet i podeu trobar sortides d'aquestes ermites. Per acabar, comentar l'ermita de la Sentiu de Sió, la Mare de la Guardiola, que ben a la vora té un refugi de la Guerra Civil. I amb això, aquest comentari, doncs, podem començar amb els nostres convidats d'avui.
Camins del Pla i la Muntanya.
Han passat uns quants hiverns i ja ho he meditat prou. He tocat de peus a terra i he albirat un dia nou. Han passat cinc...
Aquest setembre s'ha clausurat l'exposició La Noguera Mística 432, una mostra que posa en valor les ermites que hi ha a la comarca. És un projecte que neix durant els confinaments comarcals, tal com ens explica la directora del Museu de Balaguer, Carme Alós.
Bé, doncs l'exposició La Noguera Mística 432 surt dels confinaments comarcals que vam patir a l'any 2020. De fet, ens vam adonar que quan estàvem confinats a dins de la comarca, molta de la gent que vivim aquí ens trobàvem a les ermites, no? Anaves a qualsevol lloc i trobaves gent, perquè no podies sortir de la comarca, i l'ermita era un punt de referència, era un punt d'excursió. Llavors vam pensar, ostres, estaria molt bé posar en valor aquest patrimoni, que realment tot conjuntament potser mai l'han posat a valor. Sí que s'ha fet a través, per exemple, de catàlegs, de llibres. Per exemple, el 432 és un número que surt de l'inventari d'esglésies que fa Gavín al 1982, que és un número que té trampa, perquè clar, el 82 la Noguera és més gran del que és ara, perquè va estar segregats alguns municipis després, perquè Gavín també inclou totes les esglésies i per tant no entrarien tant dins la categoria d'ermites, però bé, de tota manera, avui en dia, 2022, si hem de parlar d'ermites, la Noguera estem sobre les 350-370, vull dir, per tant, continua sent un número molt important. Llavors vam decidir intentar posar en valor tot aquest patrimoni a través d'una exposició.
Tant se val si són 432 o 300 i escaig. La comarca més extensa de Catalunya alberga una quantitat ingent d'edificis religiosos i ermites que s'han anat construint al llarg dels segles per diverses raons.
A veure, són raons molt variades i cada ermita té la seva pròpia raó, ja sigui que està en una carrerada i per tant està senyalitzant, no? Per exemple, el Pas de Ramats, ja sigui en un lloc natural, d'especial interès, ja sigui en un lloc on hi ha culte molt anterior al cristianisme i una perduració de culte al llarg del temps, ja sigui per raons que moltes vegades se'ns escapen. Segons qui et diria, és que aquí conflueixen doncs, una sèrie de forces, que nosaltres ja no hi entrem amb això, no en aquest punt geogràfic concret. No? D'això fins i tot ja avui en dia hi ha estudis universitaris que s'esforcen en buscar aquests punts a la Terra. No? I algunes de les ermites sembla que estarien en aquests punts de confluències que jo no te'n sé ni parlar, no? D'això. Per tant, cada ermita té les seves pròpies raons i aquestes 350-370 que tenim, cadascuna té una raó per existir.
Les ermites són l'expressió de la religiositat popular, allunyades de les poblacions i dedicades al culte religiós. Algunes són força conegudes per tothom, però altres han esdevingut petits racons del patrimoni que podem redescobrir. La localització de cadascuna té un valor determinat, ja sigui màgic, ritual o geoestratègic. Ho explica Eva Solanes, comissària de l'exposició.
No? De quins llocs tenim? Tot i que a vegades sí que sabem, no? Pues lloc on hi havia camins, bueno, diferents característiques, però sempre acostumen a ser, bueno, majoritàriament són llocs isolats, poc accessibles, i majoritàriament són llocs amb una bellesa paisatgística brutal, no? D'aquí també la importància i el valor que tenen aquestes ermites, no? Tot el paisatge natural que les acompanya.
El perquè d'aquestes ubicacions de vegades s'escapa del nostre coneixement i hem de recórrer a les llegendes per entendre la construcció de les ermites. Sovint es repeteixen unes estructures en aquestes històries de transmissió oral.
Sí, n'hi ha que no, però moltes conserven les llegendes, sí. I moltes acostumen a ser això, un pastor que es troba la Mare de Déu en algun lloc mentre està pasturant el ramat, això la porta cap al poble i la Mare de Déu l'endemà al matí doncs torna a aparèixer al lloc fins que la gent se n'adona que li ha de fer un lloc allà. Però n'hi ha de molt divertides, com per exemple la Mare de Déu dels Esclopets, que li fiquen unes sabates i ella vol uns esclops. I llavors li treuen els esclops i l'endemà es tornen a trobar que ella porta els esclops, no? Fins a tres vegades, fins que doncs, se n'adonen que la Mare de Déu vol portar els esclops.
A l'exposició La Noguera Mística 432 també va col·laborar l'alumnat de quart d'ESO de l'Escola Pia de Balaguer amb la selecció de les imatges i amb la locució de llegendes, com per exemple la de la Mare de Déu de Pertusa, a Corçà.
Mentre pasturava el ramat per aquestes contrades, un pastor va fer la troballa de la imatge. El bon pastor va dur-la a la població, però en anar a ensenyar-la havia desaparegut. Tornà l'endemà a aquell lloc i va fer el mateix. Però altre cop, la imatge havia desaparegut en arribar a casa. Per tercer cop, va succeir el mateix l'endemà. Es va decidir aixecar una ermita propera al lloc de la troballa, i quan aquesta estigui feta, s'hi portà la imatge de la Mare de Déu, que romania en aquest cim. També de l'ermita va fugir tantes vegades com s'hi va portar, i, infal·liblement, la tornaven a trobar en aquest cim. Fou llavors que, a pesar de les dificultats, es va decidir aixecar l'ermita al lloc de la troballa, que és on es troba actualment i d'on no n'ha fugit cap vegada. La Mare de Déu es troba molt a gust en aquest cim, contemplant tota la bellesa que s'estén als seus peus.
Algunes ermites reben el nom a partir de la imatge que alberguen o la llegenda que les va fer construir, però moltes altres tenen una figura en comú.
Perquè, per exemple, sí que trobem que majoritàriament doncs, estan dedicades a la Mare de Déu, a Sant Miquel, que és un dels patrons del comtat d'Urgell, i a Sant Pere. Però més doncs, hi ha la Mare de Déu del Roser, del Remei, del Carme, també surt molt, en fi, el Sant Jaume, perquè estem en zona del camí de Sant Jaume. però també trobem sants i santes raríssims, com per exemple, bueno, ara aquest, bueno, aquests no són raríssims, però bueno, altres, Bartomeu, Cristòfol, Esteve, Eudald, Feliu, Francesc, Gil, Iscle, Isidre, Joan, Julià, Llorenç, Lluví, Marc, Quiro, Quirze, o sigui, n'hi ha també moltíssims que a vegades no sabem tampoc per què, no? Que és el que va fer, que algunes sí que hem buscat a veure exactament, no? Què va fer aquest sant o aquesta santa perquè li poguessin, però bueno, no hem sabut trobar la relació, no? Moltes vegades.
Dels 432 edificis religiosos comptabilitzats per Gavín, avui dia no tots estan al culte ni són visitables, però hi ha exemples habitats i en actiu, com el Santuari de la Mare de Déu de Refet. Sor Maria Trinitat Cabero i Maria Pilar Bellanque van arribar fa 6 anys a Refet, des de Barcelona, cercant una nova experiència monàstica. Ens expliquen l'origen de Refet.
Bueno, de moment hem trobat el poc que hi ha publicat. En Ramon Canyelles ha fet alguna publicació sobre la primera notícia que hi ha, tant de la talla de la Mare de Déu com de l'edifici, però la veritat és que hi ha poqueta cosa. Després, bueno, preguntant a la gent, gent que la família de la qual ha viscut aquí durant generacions fent de masovers, o persones que han trobat informacions, com per exemple la Eva mateixa i la Carme van trobar del monestir de les Franqueses un testimoni que era l'Arnau de Refet. Aleshores, però no sabem on són els documents. És veritat que la serra que hi ha aquí davant del santuari es diu la Serra del Grealó. Diuen que podria ser tenir alguna cosa a veure amb el Greal, no? El Sant Greal. I aleshores, pues ara aquí, Sor Maria Trinitat s'està aficionant a buscar la història de Refet que no coneixem.
Hem trobat en algun llibre sobre els templers que hi havia un castell de templers, el castell de Refet. Però això només hem trobat una referència. Hem de buscar la font original. És a dir, això està apuntat, no? Aquí estem buscant. Sembla ser que estava en el camí de Sant Jaume. Hi ha una família de les que havien viscut aquí que els hi deien els de Cal Refetó, i perquè durant 200 anys ells havien viscut a Refet. Sembla que Refet era, doncs, hospital, lloc d'acollida, etc., del camí de Sant Jaume. Llavors, això tindria lògica perquè el menjador en els llocs, en els monestirs, es diu refetó. Llavors, donaven de menjar als pelegrins. Podria ser tot plegat que el nom vingués per aquí, no?
Venia a trobar-me i vaig trobar-te tu, vaig venir a cantar-me i vaig cantar-te tu, però...
Pilar i Trinitat posen en valor un territori rural que encara conserva una alta densitat d'ermites.
Nosaltres pensem, i això des que vam arribar que ho pensem, això és una preciositat. El bisbe, quan vam arribar, ens va dir que ens dediquéssim a conèixer el territori. I ho hem intentat fer, però ens en queda molt per conèixer encara. No sabeu el que teniu, o no sabem el que tenim. I això ho diem moltes vegades a la gent que ve aquí a Refet, sobretot gent que ve a estar-se a l'hostatgeria, els diem, podeu anar aquí, podeu anar allà, podeu mirar això. Sobretot en quant a ermites, a edificis religiosos, no? Però també en quant a paisatge, a la gent, a productes de proximitat. Hi ha quantitat de coses que és una preciositat que els d'allà baix no coneixien, no? Quan vam venir.
És veritat que la Noguera és la comarca més extensa de Catalunya, geogràficament. És veritat que el bisbat d'Urgell és el bisbat més gran, també en extensió, de Catalunya. Però, clar, això és una cosa que no hauríem de pensar només nosaltres, hauríem de pensar tots. Què vol dir que hi hagi més de 300 ermites? Que ha estat una societat cristiana i que la fe ha estat un pilar per aquesta societat durant, doncs, 2.000 anys, no? I que és ara que la cosa trontolla, però en què s'ha sostingut la gent sempre, en què s'ha sostingut la societat. Per què, no? L'ésser humà el millor que té ho posa al servei de Déu. Bueno, doncs això també ens ha d'ajudar a pensar que per què podem pensar que algú que ha estat el que sostenia la societat ara ja no la sosté i què té això a veure amb la pèrdua de valors tan grans i la descomposició social tan gran que patim.
Una cançó de com l'estimo exactament, amb tota la por, un xic de rancúnia i la meva falta de talent.
Les ermites ens han arribat als nostres dies com un espai de culte, però també de trobada, i els aplecs en són la màxima representació. Aquestes reunions festives a l'aire lliure es continuen celebrant en molts indrets de la Noguera, mantenint viu el sentit d'aquestes construccions. El caràcter popular de les ermites encara les defineix avui dia, com explica Carme Alòs.
També hem de pensar que aquestes 300 i escaig ermites no totes estan al culte ni totes estan ben conservades. N'hi ha moltes que caldria revaloritzar-les. Però és molt curiós, i això també s'explica a l'exposició, de que són les pròpies comunitats les que mantenen i posen en valor aquest patrimoni. Per tant, això em sembla interessantíssim. No és el bisbat, no?, que s'ha intitulat l'ermita i l'ha inscrit al registre, sinó que és la pròpia comunitat que està mantenint aquesta religiositat popular, que tampoc no és tan religió com religiositat. Vull dir, hauríem de veure també una mica la diferència entre els dos termes.
Ara ja només queda passar a l'acció, sortir, fer aquestes excursions i redescobrir aquest patrimoni. El nostre paisatge, ple d'història i d'ermites que reflecteixen les il·lusions i les pors d'un lloc i d'un temps.
Camins del Pla i la Muntanya.
I marxo lluny, seguint els passos d'aquella ermità de Montserrat, que era tan pur i tan autèntic i sense res tenia tant. El vaig conèixer.
Bé, fins aquí el programa d'avui, que també hem pogut acabar. El món continua en peu.
Nosaltres hem fet una exposició, no?, també radiofònica, potser, de com està la Noguera i quines opcions d'ermites tenim per poder anar a visitar, per poder anar a fer excursions o per poder anar a fer ni que sigui un pícnic, no? I acabant també, com deia al final de l'exposició del Museu de la Noguera de Balaguer, ara és feina vostra.
Exacte, és feina vostra, doncs, anar a visitar aquests espais. Jo us el recomano, si teniu que fer una petita sortida, una petita caminada, doncs es pot fer generalment. Els camins són relativament fàcils i les sortides poden ser d'uns pocs quilòmetres.
Hi ha gustos per tothom, hi ha diferents opcions, diferents desnivells, es poden fer diferents ermites en un dia, es poden fer amb planificat o sense planificar, però, en fi, opcions n'hi ha i esperem que...
I conèixer patrimoni, conèixer patrimoni. I amb una mica de sort, alguna ermita, molta sort, perquè moltes estan abandonades ja.
Moltíssima sort, potser.
És que
diria,
potser ja hem perdut la fe.
Però al principi del programa estaves comentant que hem de tindre molta fe, no la podem perdre en un programa.
Bueno, és que, no sé, això li hem de dir a la gent si té fe o no té fe. Jo tindria il·lusió i fe, perquè vist com va tot, més val tenir fe que no tenir-la.
Esperem que els nostres oients tinguin fe i ens retrobem al següent programa del mes d'octubre ja.
Bueno, això espero.
Gràcies al record per mai no deixar-me sol, però ara toca fer el cor fort per trobar la meva sort.
Camins del Pla i la Muntanya.